Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El candidat del Partit Socialista el 12 de maig, Salvador Illa, qüestiona que l'independentisme vulgui revalidar la majoria després que durant aquesta legislatura Junts per Catalunya hagi sortit del govern i no hagi trobat acords amb Esquerra Republicana pels pressupostos. Ho ha dit Salvador Illa en una roda de premsa a l'agència EFE.
Si volen revalidar aquesta majoria, per què han convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a Esquerra Republicana als pressupostos? O la CUP? O és que no era important per Catalunya tenir 4.000 milions més d'euros a disposició dels ciutadans? Per què no van fer-ho? O és que aquí el que està en joc és una altra cosa?
I com a alternativa ha plantejat un tripartit o governant solitari amb els suports externs, ja que les enquestes el situen com a guanyador d'aquests comicis i posen en dubte que l'independentisme pugui tornar a assolir més de 68 diputats. En cas que finalment els comuns formessin un govern amb el Partit Socialista, la cap de files de Catalunya, Jessica Albiach, avisa que situen com a línia vermella que no es faci el projecte del Hard Rock.
Nosaltres estem al govern, per descomptat que no tirarà endavant un projecte com aquest.
Albiach ha descartat repetir la fórmula de l'Ajuntament de Barcelona en els comuns van cedir els vots als socialistes per evitar un govern de Xavier Trias. Un pla de xoc per acabar amb el sensellarisme, invertir el 2% del PIB català en habitatge públic, sancionar les empreses que no lloguen pisos als migrants o estendre el 30% de la reserva d'habitatge públic a tot Catalunya. Aquestes són algunes de les propostes que han presentat avui els moviments en defensa de l'habitatge per la campanya electoral. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. També demanen prohibir el lloguer turístic mentre tota la ciutadania no tingui garantit un lloc per viure. Un manifest de 10 punts que ha estat impulsat pel Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona o la Xarxa d'Economia Solidària, entre altres entitats. Paula Martí, de la Sectorial d'Habitatge Cooperatiu de la Xarxa, ha defensat que són propostes assumibles per tots els candidats que defensen el dret a l'habitatge.
Són 10 mesures imprescindibles i de mínims. Actuacions concretes i, sobretot, actuacions possibles per garantir el dret a l'habitatge a Catalunya. Considerem que els candidats i candidates que estan declarant que defensen el dret a l'habitatge i que és una qüestió que els hi preocupa, han d'assumir aquestes propostes i fer-les realitat.
Unes mesures que no només se centren en Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó que demanen que s'apliquin a tot el territori, ja que també hi ha moltes zones rurals afectades per les pujades abusives del preu del lloguer.
Moltes gràcies, Pau. I Catalunya ha tancat el mes d'abril amb 7.300 persones més en feina. L'atur va amb bona dinàmica i el mes passat 33.000 persones es van afiliar a la Seguretat Social. Ara mateix a Catalunya més de 3.600.000 persones en feina, una xifra que el conjunt de l'Estat ha marcat un nou rècord. A Espanya ja treballen més de 21 milions de persones. La creació d'ocupació a Catalunya està creixent i l'abril ha estat el tercer mes consecutiu amb nous afiliats a la Seguretat Social. I la dada encara és més significativa perquè l'abril no ha estat tan marcat per la Setmana Santa, ja que la major part del període festiu va ser a finals del mes de març. I durant el mes passat, l'afiliació va pujar a totes les demarcacions respecte al mes de març, excepte a la de Lleida. El mes passat, el nombre de parats es va reduir en 7.359 persones a Catalunya i ara hi ha 337.000 aturats. I al conjunt de l'Estat, l'ocupació també genera bones dades i per primera vegada assolia aquesta xifra dels 21 milions de treballadors. I abans dels esports, pendents aquest dilluns a la reunió del Consell d'Administració del Banc Sabadell per analitzar l'oferta d'absorció del BBVA. Els dos bancs ja van estudiar una fusió ara fa 4 anys, el 2020, però les negociacions es van acabar trencant. Ara l'entitat basca ha ofert al Sabadell 3 seients al seu Consell d'Administració, entre ells la vicepresidència, i comptar amb una doble seu corporativa, mantenint per tant les instal·lacions del banc que té a Sant Cugat del Vallès. A punt d'enfilar a les 12 i 5 minuts, plana esportiva en tenis. El català Albert Ramos debuta aquest matí al Masters 1000 de Roma. Just a aquesta hora s'enfronta l'argentí Swatzman per una plaça a la final que els doni accés a la ronda principal d'aquest torneig. Un torneig que arriba just després dels Masters 1000 de Madrid, que ha guanyat Andrei Rublev després d'imposar-se a la final a Félix Auger Aliassime. El tenista rus, que va eliminar l'actual campió Carlos Alcaraz al quarts de final, ha guanyat una final vibrant al canadenc Auger Aliassime, que havia arribat a aquest partit de manera molt atípica després que tres dels seus contrincants es retiressin per lesió, un fet que el plantava a la final, havent disputat només tres partits complets, tot i que Aliassime començava dominant el partit i s'adjudicava el primer set per 6-4, un Rublev que desplegava el seu millor tenis aconseguia una èpica remuntada guanyant els altres dos sets per un doble 7-5. I abans de marxar els hem d'explicar una notícia que acabem de saber, atenció, perquè la Policia Nacional ha detingut a Empúria Brava un fugitiu internacional molt perillós que tenia un ordre europeu a darrers per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. La investigació remunta al mes de febrer passat després de rebre una reclamació judicial per part de les autoritats franceses que sospitaven que l'home podria estar vivint a Catalunya. Els agents, com dèiem, el van localitzar a aquest municipi de l'Alt Empordà i va ser arrestat. El jutge ha dictat el seu ingrés a presó a l'espera d'extradir-lo cap a França. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies d'aquí una hora al punt de la una. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Vinga, va, doncs encetem aquesta secció de conflictologia, de mediació, i ho fem, com sempre, acompanyats de dos experts com Marta Méndez. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic Xavi Pastor. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui ens voleu parlar de conflictes a la família. Segurament amb ofertes que no podrem rechazar, que deia aquell. Marta, com ho comencem, això?
Doncs nosaltres pensàvem... Les herències són un regal enverinat, o ho poden ser? No sé si has vist la sèrie Succession.
Sí, tant.
Ui. Et va agradar?
Sí. Ai, és una sèrie que em posa molt nerviós.
A mi també.
Perquè em posa molt nerviós, sí. Però sí. M'agrada molt.
A mi també. A mi també em posa nerviosa, però et manté en tensió.
Exacte.
A més, el tema de capçalera a mi també m'encanta, no?, quan comença el capítol. Mm-hmm. I, bueno, per qui no l'hagi vist, tracta de la successió d'una empresa familiar amb la particularitat, una que són bilionaris.
Sí, exacte.
I l'altra que el pare i fundador de l'empresa encara és viu, amb la qual encara és més estrany. L'última temporada a mi no em va agradar tant, però bueno, ja va a gustos, això. Xavier, les herències poden ser un regal enverinat? Què en penses?
Bueno, és que clar, si ho mirem, fixa't, tot això ho hem de situar en l'àmbit de la família, en el context de la família, on t'ha tocat néixer, més d'un cop ho hem dit, no pots escollir. I amb persones que passes hores i hores i que ells saben moltes coses de tu. Són gent amb què compartim el més íntim i el que molt poques coses saben de tu, de draps nets i draps bruts. I també són les persones que millor et coneixen i amb les que no pots amagar-te, és a dir, que no pots fingir que ets d'una altra manera. Per tant, això ja et lliga bastant de mans i peus a l'hora de poder negociar o poder tractar qualsevol qüestió. Precisament, amb l'estudi que vam fer sobre el grau de coneixement de la mediació a Catalunya, li preguntàvem a la gent, els catalans i les catalanes, si els conflictes familiars són uns conflictes habituals, els conflictes de família. Quan parlem de conflictes de família, no estem parlant només de conflictes de parella, estem parlant de conflictes...
Val, Marta, mira, de seguida escoltem el Xavier, que no el sentíem molt bé, i de seguida tornem a connectar amb ell, però... El Xavier ens parlava de... clar, la família ens coneixem molt tots i, per tant, hi ha draps bruts.
I tant.
I els solem treure en els conflictes, sí o no?
Quan esclaten, en el seu punt més àlgid, allà surt de tot, surt verí per la boca.
Bueno. Això per què ho fem? Perquè tenim la visió del conflicte des de bon principi de que el volem guanyar, no?
De que el volem guanyar...
Intueixo, no ho sé.
Sí, no, i a més, en els casos de família... clar, es barregen moltes emocions. I moltes vegades et sents traït. No entens com la persona que estimes, sigui el teu germà, el teu pare, la teva parella, que sigui, pot estar dient allò, o per què ha fet allò, o per què diu això de tu, no? Si et coneix i ho sap tot de tu, no? I aleshores es barreja el dolor... i el sentiment de traïció, no? O d'incomprensió, també. No?
Mira, ara sí que escoltem Succession, eh?
Sí.
Que és l'entrada de Succession, que és una passada, a més. Mira, ja el tenim. Xavier!
Què?
Ara, que no, és que no t'escoltàvem bé.
Vale, estupendo. No, deia això, deia que precisament els conflictes de família són el principal conflicte que diuen els catalans tenir. És a dir, imagina't, no?, com és el tema de la família, el que dèiem ara, no?, de lo més íntim i tal. Abans que el de la feina o abans que el de la parella, que és el que deia. Un conflicte familiar és molt més que un conflicte de parella, no? És la relació amb els pares, amb els germans, cuidar persones de la família, l'organització de les vacances, que un dia en parlarem, perquè dona per una secció tota sencera, no? Filles, la família política. Precisament el 43% dels catalans i de catalanes diuen que el conflicte més habitual és el dels conflictes de la família, i en canvi, si parlem de mediació... La gent aquí no la veu clara i nosaltres creiem que és més una qüestió de que els conflictes queden en el terreny de la intimitat i que no acaba de ser bonic, no acaba de ser prestigiós, perquè darrere hi ha un cognom. És a dir, quan parlem de família estem parlant d'un cognom, doncs, i tampoc dona estatus. I tenir conflictes i que la gent ho sàpiga, que la teva família en té, doncs no acaba de ser, diguéssim, allò el més favorable, no? I ara que parlàvem d'aquests dies que estem en campanya electoral, precisament apareix la família, no? La família i la parella, diguéssim, són elements que apareixen. Fixa't que amb el tema del Pedro Sánchez, que hem estat tota una setmana ja esperant i pendents del que feia, i sí, la família al darrere, no? Fixa't fins a quin punt el tema de la família és important i té un paper cabdal en tots nosaltres.
Xavier, t'agafo la paraula perquè ara em deies clar, la família, i parlàvem també amb la Marta, s'espolsen molt els draps bruts, és a dir, passem moltes hores amb la família, els coneixem, ens coneixem a tots bé i per tant sabem on anar a fer mal. En canvi, no agafem la visió positiva, no sé per què ho fem, això, eh? Igual és un tracte bastant més psicològic, però segur que vosaltres en teniu una opinió al respecte i jo crec que val molt la pena escoltar-la. En canvi, no agafem el vessant positiu, que és dir, val, jo conec molt a tota aquesta gent, per tant, en comptes de ser-me més fàcil atacar, també em serà més fàcil resoldre el conflicte.
Sí, és que hauria de ser així. El que passa que també hi ha un seguit d'interessos. Fixa't, ho explica d'altra manera, no? L'altre dia deia, mirava estudis, no? I respecte al tema del temps que passem a la nostra vida i amb qui el passem, hi ha un estudi molt interessant que sobre amb qui compartim el nostre temps durant la vida, de l'American Time Use Survey, del 2009-2019, que diu que precisament nosaltres passem els primers anys de la nostra vida junts amb la família. És a dir, que resulta que fins als 25 anys passem el nostre temps amb la família. És a dir, vivim el dia a dia amb la nostra família i, evidentment, que surten conflictes, però aquesta vivència, aquest roce, no? Cada dia estar amb ells fa que, quan hi ha un conflicte, necessàriament l'hem de resoldre. És a dir, quanta menys relació tenim amb una persona, més fàcil també és que quan el volem resoldre, el resolguem d'una forma una mica més dura, una mica més bèstia, no? I precisament el que ens diu aquest estudi és que a poc anem perdent aquesta relació amb la família i la família es torna igual que qualsevol company de feina o com qualsevol amic. Amb la qual cosa, aquesta manca de relació també provoca que els nostres interessos vagin cada cop, diguéssim, separant-se. I que quan hi ha, com avui, un problema d'herència, perquè es mor el pare o es mor la mare i ens deixa una herència, allà hi hagin lluites, perquè estem tractant com si fossin una persona, diguéssim, com si fos el nostre company de feina o com si fos el nostre amic. I, per tant, allà anem a totes, no?
El que passa que estic d'acord amb tu, Xavier, però amb algun matís. És a dir, és cert que amb les persones que no tenim tanta relació es pot resoldre el conflicte d'una forma més dura, no?, que deies. Jo crec que és més dura quan és algú que estimes, perquè ens és més difícil tenir el cap fred. I aleshores, nosaltres ho sabem, no?, amb una mediació, precisament el mediador ajuda a resoldre aquell conflicte gestionant no només el diàleg, sinó les emocions de les persones que estan a la taula.
Que és aquí,
no?,
sobretot, on deu començar a escalar el conflicte, no?, amb l'emoció.
Clar, quan hi ha sentiments i emocions, i són molt fortes, jo utilitzo una expressió que és com que s'emborratxa el cap, no? O sigui, estàs posseït, no?, per un dolor molt profund. I aleshores, aquí no tenim el cap clar. No tenim la capacitat de dir, a veure, anem a racionalitzar, anem a veure realment, a veure, és aquest familiar, té aquestes coses bones, també, i no anem a fer-nos mal, no? No, o sigui, jo crec que també hi ha aquest component, de que les emocions ens enverinen el cap, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Marta, primer de tot, li feies una pregunta a en Xavier que em resultava molt interessant, que era si les herències són un regal enverinat. Deixa'm desmuntar una mica la pregunta i us pregunto. Podríem estar d'acord en que les herències, i de moment ho deixem aquí, són un regal?
Per mi sí. Per mi sí. De fet, quan hi ha fills o filles o és igual, algun familiar que dona per fet que aquella persona, quan mori, li deixarà els seus béns, o que té el deure de deixar-los, o que quan són grans, no, a vegades veiem la cura de la gent gran, no? I a vegades hi ha més preocupació de que no es gasti el que hi ha que de la cura, eh? Hi ha moltes mediacions, a aquest nivell de cura de gent gran, o sigui, de pactar, a veure com es cuida, no? Jo crec que és un regal, perquè al final són uns diners, molts o pocs, és igual, perquè jo he viscut com a advocada, he tingut que negociar entre germans on l'herència no era molt gran. Però és que no era molt gran vol dir que estem parlant de que hi havia molt pocs diners. Però és igual.
És igual,
És igual. O sigui,
és bèstia, això.
Sí. Per això, que no ho associem. Llavors, per mi sí que és un regal per això, no? Perquè al final aquella persona s'ha guanyat aquells diners o els ha rebut, potser també, no ho sé. Però en aquell moment són seus, per tant, pot fer amb ells el que vulgui, no? Aleshores, jo crec que d'entrada hauríem de ser generosos amb els altres hereus, si és que n'hi ha, i amb la persona que ha deixat els béns, perquè ho ha fet perquè ha volgut, no? Per tant, amb honor al seu nom, no?, estaria bé no arribar a segons quins extrems en el conflicte, no? Perquè al final són diners que no tenim, no? I que ens cauen del cel, no és així. No sé què pensa, Xavier.
Xavi.
No, jo deies el però. Jo crec que tot depèn de les famílies, de les famílies, no? És a dir, quan deies el tema emocional i deia amb qui gastem o amb qui passem el temps de la nostra vida, jo crec que segurament, si ho mirem d'un punt de vista fred, ens adonarem que la gent que forma part de les famílies es mantenen unides en funció de les persones que hi ha al capdavant, diguéssim, els avis o els pares, i per tant depèn del model de la família. Evidentment, per exemple, la mobilitat laboral provoca que hi hagi una diàspora familiar i per tant que la gent es vegi molt menys i que passi molt menys temps en les famílies, amb la qual cosa, al final, quan arriba el gran moment, moltes vegades aquelles famílies són autèntics desconeguts, és a dir, tenen records mutus, però són autèntics desconeguts. I clar, davant d'un desconegut, escolta, i ara afegeixo la part de la pregunta que ens deia el Joan, no? El que hi ha és un cognom, és a dir, per tant, torno a insistir, depèn de les famílies, és a dir, tu li dones valor a la família, li dones valor a uns cognoms, de mare, de pare, però un cognom, no? I que el tema d'una herència és com alguna cosa que ha de quedar, no? Que ha de continuar i evidentment que hi ha persones que són els fills o les filles que creuen que li toquen per fet de ser fill o filla, més enllà del que hagin pogut fer, no? I quan deia allò de la família, depèn de les famílies, té molt a veure també amb el que tocaves de dir, Marta, la generositat, que jo ho traduiria amb amor, no? Mm. L'amor de les famílies, allò que diu el Roces, el cariño, que deia la meva iaia, és el fet de contínuament estar pensant en l'altre, no? En com es troba l'altre, les trucades entre germans, les trucades amb la gent gran. Precisament en aquest estudi el que te n'adones és que cada cop que les persones es fan grans, cada cop passen més temps soles, no? I per tant, aquest sentiment de sentir-se sol també implica que hi hagi després, no?, el que tu comentaves o vols comentar avui, que és que les herències poden generar conflictes. Perquè algú que es pensa que li toquen aquells diners o li toca aquella casa i resulta que aquella persona que ho ha treballat decideix que no li toca, que li toca l'un o li toca l'altre per qüestions, sí, emocionals o qüestions bàsicament de perdurabilitat del cognom i de les propietats. Vull dir que això genera autèntics desbalsos, no?
A més, hi ha un altre element que afegim... i que corrobora un estudi sociològic sobre les herències impulsat per la Fundació BBVA, ¿vale?, que revela que les herències continuen sent un tabú, ¿vale?, que només el 4% dels enquestats reconeixen que n'han parlat amb els fills.
Imagina.
Per una altra banda, una altra conclusió és que gairebé un 90% estan a favor de deixar la seva herència als seus fills sense distinció entre els fills i les filles, i, a més, sense tenir en compte si tenen o no una bona relació. Això lligant-ho amb això que estàs dient, Xavier. Ara, una quarta part, gairebé un 25%, espera contraprestacions als seus hereus. Correcte. En el sentit de que esperen que els cuidin o i els visitin, no?
O que els truquin, Marta.
O que els truquin, sí.
Per ells, no?
Sí, a mi em va sobtar aquest 4%, que no han parlat amb els fills, no? Perquè al final jo crec que és una cosa que és bona parlar-la i deixar-ho clar abans de morir, no? De fet, jo no sé si és part de formació professional, però jo tant amb els meus pares com jo amb els meus fills ho hem parlat, no? I no perquè ens tingui que tocar, ni molt menys, sinó perquè és una cosa que al final depèn del causant, no? També... que es doni una situació més o menys complexa, no?
És una conversa, jo crec que és una conversa que s'ha de tenir en vida.
Sí, per això.
Com diu l'estudi, és un tabú. Mm. Fixa't bé que quan la gent planteja una mediació en un conflicte familiar, doncs et diuen que no la veuen, segurament perquè, d'entrada, el conflicte, diguéssim, el que dic, està mal vist, que el tinguis i que la gent ho sàpiga, que tens un conflicte a la família. Però, per exemple, això deia que depèn de les famílies, és a dir, que si això es parla en vida i es dius, miri, escolteu, no us deixarem res, perquè hem decidit que volem gastar-ho tot. O, en canvi, us ho volem deixar tot i ho farem a parts iguals. O, escolta, ho farem d'una forma proporcional, perquè hi ha uns que s'han fet càrrec de l'empresa i l'altre no. Però s'ha de parlar en vida. I ahí ve la dificultat de parlar-lo en vida. Uh-huh. Perquè d'aquí es pot derivar un conflicte que ningú vol tenir, vol evitar, però s'ha de parlar. És a dir, s'ha de posar les cartes al damunt de la taula. I segurament aquest és el tràngol
que ningú vol fer i que, bueno, pensa, bueno, si no diem res, pues ja s'ho trobaran. Però vet aquí el gran problema, la diàspora, el trencament de les famílies. Ja s'ho trobaran, no? Perquè si aquesta família no ha tingut mai, no ha generat mai uns principis de generositat, d'ajuda mútua, i no s'ha dotat d'uns mecanismes de diàleg on les persones poden opinar i poden arribar a acords, allò ja et dic jo que serà, bueno, serà un drama, no? El dia que s'obri el sobre i estigui com es reparteix la gent.
Precisament, Xavier, Marta, tinc un dubte, encara que pugui sonar a banalització, però ja va bé que soni a banalització, per esclarir-ho tot, tot plegat que és. Jo crec que perquè un conflicte no es cali o per evitar un... Evitar, mira, volia dir aquesta paraula. Per no enfadar-nos entre família, el millor, suposo, és no entrar en el conflicte, per tant, evitar de totes maneres el conflicte. Però no sé si a l'hora d'evitar, i vull usar aquesta paraula recurrentment per posar-hi èmfasi, no sé si a l'hora d'evitar el que estem fent és el que en diuen en castellà escurriendo el bulto. Per tant, el conflicte hi és,
correcte,
però no l'estic abordant.
Estàs postergant.
Exacte.
Sí.
Quan ja no hi ets. Això sí que és, això és una mica, disculpeu, una mica traïdoria. És a dir, escolta, el que decideixis, comenta-ho en vida, no? Insistíem en aquests principis bàsics que tu dius evitar, jo diria, de prevenció o provenció. És a dir, si al final volem que aquest conflicte tingui unes conseqüències al mínim negatives possibles, el que cal és prendre la decisió en funció de com s'ha mogut i actuat la família. Si la família actua amb una clau d'amor, amb una clau de generositat, com deia la Marta, amb una clau d'ajuda mútua, on tothom, deies, s'estima, on tothom pensa en l'altre, serà molt fàcil seure's en una taula i dir, escolteu, mira, he pres aquesta decisió, però estic disposat a modificar-la en funció del que decidiu vosaltres, fills meus, perquè això serà vostre. Mm. Si, en canvi, la família es mou amb altres claus, no? Amb els claus, bàsicament, d'interès personal, de que cadascú se n'ha de sortir la vida com pugui, que això hem vingut a lluitar, doncs clar, quan ens sentem a la taula, només se sentaran els fills, perquè segurament aquella decisió s'haurà pres quan el pare o la mare, l'avi o l'àvia, haurà mort. I aleshores ja segurament, sota aquests principis, ja es veu de seguida que tindrem un conflicte on la mateixa família no té recursos per poder-lo abordar d'una forma satisfactòria. Mm. Hi haurà algú que se sentirà perdedor i algú que se sentirà guanyador. I això, és un, això sí que és un autèntic drama familiar.
Sí. A l'evitar no és bo, que deia Joan, eh? O sigui, evitar no és la, no és la via. Si tenim el conflicte, l'hem d'abordar i l'hem de resoldre. Vale? El que passa que a nivell d'herències, ara després parlarem quan sorgeix el conflicte què podem fer per solucionar-ho de la millor manera, però hi ha una eina que és molt potent que pot ajudar a prevenir el conflicte.
Val.
No? I és el testament.
Mm.
I en el testament, el testador, la persona que fa aquest testament, a part de dir qui són els seus hereus, pot establir criteris. Per exemple, que un dels conflictes que es donen de forma més habitual és ho deixo tot per parts iguals entre els meus fills i les meves filles. D'acord? Llavors, després ve qui es queda què. Quins valors té cada cosa.
Boníssim.
Aleshores, en el testament es pot determinar quines coses es deixa cada un o quins són els criteris que hauran de seguir per la valoració d'aquests béns. Per exemple, doncs hauran d'agafar el preu metre quadrat que la plataforma X, per no fer publicitat, en aquell moment estableixi per aquell barri o per aquella població. O es farà una pericial, no? O sigui, pot establir una sèrie de criteris. I jo crec que també, i des d'aquí com a mediadora, doncs, ja que tenim aquesta plataforma, ho vull dir, jo crec que també es podria establir en el testament que en el cas que hi hagi desacord, o sigui, que tot i posant els criteris perquè els meus fills i les meves filles no es barallin, i no sigui una font de divisió, a més dels criteris, doncs, a més, si resulta que els criteris no són suficients, doncs establim que els hereus hauran d'anar a una mediació com una condició. És a dir, si hi ha un conflicte, heu d'anar a una mediació i aquest acord de mediació serà el que s'acceptarà, doncs, de cara a tancar l'herència, no? I a que cada un, doncs, tingui la part que li...
Feu-ho molt palès, Marta, perquè ara ens ho dius tu, també ens ho explicava en Xavier, existeixen mesures de mediació i mediadors especialitzats en aquest tipus de conflictes. Sí. Això existeix,
sí,
però no s'usa.
S'usa poc.
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 Sí. Perquè, sí, perquè no es... Xavi, tu que ets molt clar amb aquestes coses, perquè no es coneix o perquè, t'ho dic molt llano, o perquè no dona la gana?
No, jo crec que no, perquè no es coneix. No, és a dir, primer hi ha un tema de desconeixement, que a més ens va molt bé poder parlar-ne aquí amb la ràdio, amb l'oportunitat que tenim del programa. Primer, perquè no es coneix. Dos, perquè el que deia la Marta, perquè si això passa un cop ja s'ha produït el conflicte, doncs ràpidament aquestes famílies el que fan, en lloc de buscar l'acord, busquen intentar arribar... vull dir, quan dic un acord profitós per tots, un acord satisfactori per tots, busquen el màxim benefici de cadascun d'ells perquè ja s'ho han trobat. I això implica, doncs, caure amb uns professionals que t'ajuden a tu, només a tu, a la teva part, a aconseguir el màxim possible. I ja es trenca tota la part, ja tot un tram emocional que se n'aprofita per convertir-se en una guerra. I, en canvi, jo penso que també hi ha un element important, que és que els conflictes entre família, com que hi ha un cognom al darrere, s'han de treballar d'una forma molt íntima, molt confidencial. Aquí la mediació pot ajudar molt, precisament, no? Si alguna cosa té la mediació és que és confidencial, és íntima, busca l'acostament de les parts. Jo crec que és un problema de desconeixement i segurament també és un problema de que durant molts i molts anys els professionals que s'han encarregat d'això, doncs, ja han fet aquest paper conciliador d'alguna manera, però no segurament amb unes claus de professionalitat o sota els paràmetres d'un professional. La Marta et deia, jo, mira, quan m'he trobat, ho he fet servir. Doncs és un bon moment. És possible que l'estigui fent servir i que potser no ho coneixem. Oi? Que no sabem que l'estigui fent servir i s'està fent servir. No hi ha dades, potser, no?
Marta, estem una mica fora de temps, però sí que et demanaré que em facis un petit decàleg, uns punts bàsics, per si ens trobem en un conflicte d'aquestes característiques, com ho abordem?
Doncs, bueno, jo voldria insistir primer en la prevenció, perquè hi ha també ignorància de què passa si no deixo testament. Uh-huh. Doncs que deixes un marrón del copón. Vale? O sigui, per tant, el primer que aconsellaria és fer un testament. Segon, que el testament sigui molt clar, que es determinin criteris de com fer, si hi ha béns immobles, com fer aquestes valoracions. I també, doncs, preveu bé inclús la mediació. Si tot i així, quan el causant mora, doncs, entre els familiars que són hereus, doncs, esdevenen conflictes, el que han de fer és intentar arribar a un acord, perquè... Si van a un jutjat, que és l'alternativa, no tindran una solució al problema. Vale? Per tant...
La justícia sempre ha de ser l'últim pas?
Sí, l'última ràtio, que diem en dret. O sigui, però més claríssimament que els propis jutges ho diuen. O sigui, no és que ho diguem els mediadors o els advocats, sinó que ho diuen els propis jutges. No? Aleshores, el que han de fer és, evidentment, s'han d'assessorar jurídicament. Això està clar, perquè hem d'estar assessorats per saber on estem, què ha passat, què es pot fer, però en paral·lel, el que jo recomano és iniciar una mediació, i aquests advocats et poden assessorar igual, t'han d'assessorar. Però si tu vas a un professional que és imparcial, perquè el teu advocat t'assessora a tu i mira només pels teus interessos, i és el que ha de fer. És que és la seva obligació. No pot mirar pels interessos del teu germà o la teva germana. Mm. Vale? Però, en canvi, un mediador el que farà és, tenint en compte els interessos de tothom, ajudar a que es pugui arribar a un acord on estiguin complementats tots aquests interessos. Llavors, això només ho pot fer algú que sigui imparcial. I aquest professional imparcial és el mediador.
Exacte. Marta Méndez, Xavi Pastor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
De nou per acompanyar-nos i exposar-nos tot aquest tema. Us esperem el proper dilluns,
Sí.
Malgrat sigui electoral. Ui.
Succession total, el dilluns
que ve. Que farem alguna cosa, Pastor?
Podem, no?
Jo crec que sí, eh? Que haurem de començar a parlar de pactes postelectorals i com s'aborda tot això, eh?
I de declaracions, també, si vols.
Ui, 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 sisplau. Sí, és la nit que tothom ha guanyat, ja ho saps, això.
Exacte.
Pastor Hernández, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Per no dir lo de que comença per xup i acaba també per xup. Carmel de Pal. És que com no he de donar gràcies de vindre en esta ràdio, que aprenc coses cada dia? I com no vull desconcentrar això tan xulo que esteu explicant...
Marxes.
Marxo. No, perquè
te'n
sí...
Te'n vas. Has de dir te'n vas, que si no el Virgili et farà... Saps que no es pot dir marxo?
Virgili, me'n vaig perquè tinc ganes de saborejar un Carmel de Pal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Set minuts i una mica més que passen de 1:15 del migdia. Moment... En aquesta nova setmana, aquí a la caravana de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, espai que tenim aquí als matins, un clàssic de la casa. Minuts en què canviem de veus, surt una estoneta Joan Trias i ens posem el doctor i jo. Ja sabeu que de dilluns a dijous em teniu aquí a la cadira del conductor del programa, portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions, com sempre, als vostres problemes de salut, sempre de la mà dels amics de Marnis. Canvia la caravana, ha sortit Joan Trias, i ara entrarà en re el doctor Jacinto Valverde amb tot el que això comporta d'alegria per la ràdio i per la nostra salut. En directe entrarà des de Madrid com cada dia. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu doncs, adreçar-vos, preguntar qualsevol dubte mèdic o de benestar, com us deia, fins a la 1 del migdia. Fins a la 1 del migdia dura l'espai, moment en què farem el bullet informatiu, però estem oberts 24 hores per rebre les vostres consultes. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest número de telèfon tan important per posar-vos en contacte amb nosaltres, ja sabeu que és un WhatsApp, un número de WhatsApp, per tant, podeu deixar missatges de veu o missatges per escrit per explicar-nos el vostre cas. I si no us ve bé, si no us ve bé aquest número de telèfon, us el recordo breument, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. 99 30 62. Us deia, si no us ve bé, tenim també una adreça de correu electrònic on podeu explicar-nos amb tot, tota mena de detalls quin dubte teniu, quin problema, quina cosa us fa la guitxa per poder contestar-vos de manera apropiada. Envio els missatges, no us talleu, i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per mi és un petit oasi enmig del matí, atrafegat avui dilluns. Saludar al doctor Jacinto Valverde. Doctor Valverde, muy buenos días, don Jacinto.
Muy buenos días, ¿qué tal? Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien. Hoy un lunes muy lunes, no te voy a... no vamos a decir lo contrario. Sí, sí, es verdad, hay lunes, vale. Y lunes, oye, es un lunes muy lunes, lo que es el concepto...
Pues un lunes que es un lunazo.
Es un lunazo. Un lunazo.
Vamos a decir tontería, es lunazo.
Es un lunazo enorme y no, lo estamos sobrellevando. No, bien, bien. Hacer radio siempre es una cosa que a mí me gusta, evidentemente.
Que sí, claro que sí.
Pero, no sé, me siento como un pelín más cansado de lo habitual. Seguro que hay muchos oyentes que se pueden identificar conmigo en este caso. Ya sé que tú vas a tope por la vida, eres una persona enérgica y positiva, y por lo tanto seguro que tu lunes está siendo pues bien, normal.
Bueno, sí, la verdad que sí, yo me lo intento tomar siempre de una manera positiva. Sí. También ha sido un lunes duro, porque bueno, pues vienes de días de puente,
claro.
Cambia la estructura del servicio completamente,
sí.
La tipología de los enfermos ha cambiado porque ha habido altas y movimiento de pacientes diferentes,
claro, claro.
De los que yo dejé,
sí.
Y bueno, al principio todo te cuesta un poco más hasta que te organizas y te centras, y lo tienes todo perfectamente organizado, pero ya lo tengo absolutamente controladísimo. Desde las 7:30 de la mañana que llevo en el hospital, vamos, lo tengo ya totalmente superado.
Jacinto, la eficiencia personificada, en pocas horas hace suyo todos los cambios y las dificultades del lunes, y aquí lo tenemos a la 1:20 con todo controladísimo ya. ¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Para los oyentes que no tienen esta capacidad, Jacinto, y para mí mismo, vamos a recordar, vamos a decir un nombre que nos puede ayudar, un nombre de un producto de Marnis fantástico, que yo creo que es producto de cabecera, podríamos decirlo así, para incorporar desde ya, para que nos dé ese reprise que a veces necesitamos. Yo identifico un poco la falta de energía con el lunes, pero puede ser que sea cada día. A veces, no es, en fin, ojalá no sea así, pero puede pasar, ¿eh? Que a veces la vida te pesa un poquito y el peso de los meses y los cursos que son muy exigentes. Pero tenemos un producto y otros muchos más de Marnis, pero nosotros siempre nos decantamos por este que nos gusta mucho, el Royal Provite 5000, ¿verdad, Jacinto?
Correcto. Para cuando necesitas un poquito de más energía o máxima energía en periodos muy especiales, pues eso, como tú dices, temporadas más cansado, con más sobrecarga de trabajo,
sí.
Duermes peor o te enfrentas a exámenes y demás, este complemento que incorpora jalea real pura, con polen abierto, con propóleo y vitamina E, Royal Provite 5000,
qué bien,
¿vale?
Qué bien.
Como dos viales, agitarlo antes de tomárnoslo, una vez al día, antes del desayuno, Royal Provite 5000.
Es como pasar un poquito por la gasolinera, pam, te pones un poquito de gasolina.
Exacto.
Extra de la super, y mira, y aguantas perfectamente, no solamente aguantas, sino que te da ese punto extra para ir alcanzando los objetivos del día y de la semana de manera estupenda. Royal Provite 5000, la primera de las recomendaciones que nos hace hoy Jacinto Valverde. Y yo recuerdo que los productos que ens recomana, el Royal Provite 5000 i els que calguin, els podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marnis, com sempre, és una gran idea per conèixer el seu univers, per xafardejar una mica, per veure tota la gamma dels seus productes, però sobretot, acudiu a la vostra para farmàcia o farmàcia de confiança. Als Herbolaris també hi trobareu, i allà podeu demanar o trobar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
m'ha colat aquesta rialla molt natural perquè José Matos és que és un mestre als botons del control tècnic. Em tira aquest petit rever que tenim, aquest recurs tècnic que no fem servir massa, però per matitzar i per enfatitzar que els productes són de Marnis, doncs va la mar de bé. M'ha fet gràcia un cop més. Vamos a finto con las consultas que tenemos, evidentemente también con las recomendaciones, pero claro, primero la consulta, luego la recomendación. Hacerlo al revés sería un poquito raro, ¿eh, Jacinto? Primero la recomendación y luego la consulta. No, sigamos el orden lógico. Tenemos una de Rosa Mestre, de 48 años, de Vic. Dice: doctor Valverde, en los últimos días he tenido problemas de digestión y me han recomendado probióticos. Mira, es uno de los temas que a mí también a veces me ha pasado, ¿eh? Y algún conocido o amigo que también se dedica a la medicina, tienes que tomarte probióticos. Entonces pide tu opinión al respecto y también le gustaría saber si hay algún producto de Marnis que pueda ayudar a mejorar las digestiones.
Sí, pero es que a nivel de hacer la digestión, sí, lo que influye sobre todo en hacer la digestión son tus sales biliares. Por supuesto, también te puede intervenir la flora intestinal o la microbiota, pero también tenemos que mejorar no solamente la microbiota, sino también mejorar la funcionalidad de tu vesícula, tu hígado y tu páncreas. Claro. No solamente la microbiota, ¿vale?
Vale.
Entonces, yo le recomendaría, por supuesto, para mejorar la flora intestinal, un magnífico complemento alimenticio que tiene Marnis, que es el Redutrim Pro.
Vale,
¿vale?
Vale.
Redutrim Pro, que viene en cápsulas, y tomar dos cápsulas antes de desayunar y antes de cenar. Eso para mejorar tu flora intestinal.
Vale.
Si lo que queremos mejorar es también, bueno, pues nuestro hígado, nuestra vesícula, nuestras sales biliares en general, yo le recomendaría otro complemento alimenticio que incorpora, entre otras cosas, pues una serie de sustancias que, como es la colina, la alcachofa, la remolacha, la vitamina E, para mejorar todo ese encrucijada hepatobilio pancreática que tiene que ver con tus digestiones. Se llama... ¿Perdón?
No, el hepatobilio pancreática, que me ha gustado mucho.
Sí, y es que lo digo así porque es que el complemento alimenticio se llama Hepalive.
Vale.
¿Vale? Entonces viene al hepatobilio pancreática Hepalive, ¿vale? Viene con H, es líquido, y entonces lo que tenemos que hacer es disolver 10 mililitros en un vaso de agua y tomarlo antes de comer y de cenar. Y verá cómo esto nos va a ayudar, tanto entre el Hepalive y el Redutrim Pro, a mejorar nuestra digestión.
Pues esperemos que esta oyente, Rosa Mestre de Vic, nos esté escuchando, porque estas dos recomendaciones y la explicación general de Jacinto yo creo que son bastante interesantes. Y los productos, ya recordemos, todos creados a partir de elementos naturales que recomienda para mejorar estos problemas de digestión para ella y para cualquier oyente que nos esté escuchando, evidentemente, y que sienta que también lo puede necesitar para sentirse mejor en este sentido. Es el Redutrim Pro, dos cápsulas en desayuno y cena, que le van a ayudar a mejorar y a que vaya mejor la flora intestinal. Y luego el Hepalive, que va a venir en ayuda de estos órganos que son los que procesan pues todos los alimentos que tomamos y que tienen que funcionar perfectamente para no sentir esta pesadez, ¿eh? El Hepalive, como nos ha explicado Jacinto, viene en líquido, se disuelve en 10 mililitros en un vaso de agua y antes de comida y de cena. Nos van a ayudar también a tener la salud estomacal por todo lo alto. Pues una primera duda bien solucionada, como siempre. Vamos con Ana Serra, nos escribe desde Lleida, nos desplazamos hasta esta localidad. Dice que tiene 42 años y comenta que tiene una hija pequeña, no dice la edad, que sufre asma. Bueno, asma, este es el dato, asma. Y le gustaría saber si hay alguna terapia natural que pueda complementar el tratamiento médico más convencional para mejorar sus síntomas y su calidad de vida. Bueno, pues esta es la consulta, el asma de su niña pequeña.
¿Qué edad dice que tiene la niña?
No, es que no lo especifica. No. Yo imagino, bueno, ella tiene 42...
Sí. Vale. Si la niña tiene más de 4 años o 4 años como mínimo,
sí,
¿vale?
Sí.
Yo le recomendaría al tratamiento que le hayan asociado el efecto beneficioso del omega 3, ¿vale? Hay un omega específico para los niños que viene en líquido, que se llama omega 3, así, líquido, Y si tiene 4 añitos, o sea, es que depende de la edad, pues tiene que tomar una cantidad u otra, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si tiene 4 años ya puede empezar a tomar el omega-3, este líquido de Marnis, ¿vale?
Vale.
Porque es que tiene pautas diferentes, tiene de 4 a 6, de 7 a 12,
vale.
Y ya a partir de 12 que se considera adulto.
Vale.
Entonces, si la nenita tiene ya 4 años o más, puede empezar a tomar el omega-3 de Marnis líquido que hay para los niños,
¿vale? Muy bien. Perfecto, pues esta es la recomendación de Jacinto Valverde. Evidentemente, en este caso, no se ha acordado Ana Serra de darnos el dato de la edad de su hija, que claro, es importante por las cantidades y por el producto que se le puede recomendar como complemento, pero ya sabemos que si se dirige a su farmacia para farmacia y tiene el producto en las manos, se lo pueden aclarar, vamos, los propios farmacéuticos sin ningún problema, porque cada producto de Marnis viene muy convenientemente bien explicado para que no haya dudas de cómo administrarlo y de cómo tomarlo, ¿eh? En este sentido, Marnis, como siempre, la presentación impecable de sus productos nos ayudan a que no haya ningún problema. Tenemos otra consulta más. Tenemos a Joan Roca, de Reus, 60 años. Dice que tiene problemas de tensión arterial alta y, bueno, le han dicho que la alimentación puede ayudar a controlarla. Evidentemente aquí el tema de la sal, ahora nos lo recuerdas, Jacinto, pero es importante. Uh-huh. Y luego pide si hay algún producto natural que le pueda ayudar a regularla y a tenerla pues equilibrada y en unas buenas condiciones.
Sí, lo primero, vamos a darle una serie de indicaciones, bueno, no solamente medicación y complementación alimenticia, sino que son una serie de indicaciones en cuanto a controla tu dieta, haz una dieta baja en sal. Eso no quiere decir que lo elimines por completo de los alimentos, pero que tengas cuidado cuando comes fuera de casa de que no sean cosas muy, muy saladas, ¿vale?
Claro.
Porque eso lo único que va a hacer es retener líquido y aumentar tu presión arterial. Vale. Eso es muy importante.
Sí.
Pero todavía más importante para control de tu tensión arterial es cuidar tu peso, ¿vale? A mayor peso, a mayor volumen de peso, a mayor sobrepeso, más posibilidad de tener hipertensión arterial.
Sí.
Y viceversa. Si estás en tu peso, pues retardarás con más tiempo en tener problemas de tensión arterial de forma habitual. Yo le indicaría que si no tiene unas tensiones muy altas o son tensiones oscilantes, le recomendaría que empezara a tomar el Omegamar 1200, el omega 3 que tiene Marnis, ¿vale?
Vale.
Tómate 2 cápsulas juntas antes del desayuno de Omegamar. Si con esto no es suficiente, podemos añadir ya un complemento específico para la función de, para la tensión arterial, incorporando sustancias naturales hipotensoras, como es el aceite de espino blanco, el olivo y el ajo, ¿vale?
Vale.
Y este complemento se llama Tensiomar.
Perfecto.
Tensiomar, que puedes tomar de 1 a 3 cápsulas al día, dependiendo de la tensión arterial o del efecto que te haga el Tensiomar, ¿vale?
Perfecto, pues para controlar la tensión arterial, que es muy importante tenerla equilibrada y tenerla en las cifras convenientes, evidentemente las recomendaciones de Jacinto, la dieta, la sal, no restringirla completamente, pero cuanto menos mejor, porque esto sube la tensión. Luego, evidentemente, también estar en el peso idóneo también ayuda, porque un punto de obesidad nos lleva a la hipertensión arterial. Y luego estos dos productos, el Omegamar 1200, que es fantástico en este sentido, ayuda también, pero ayuda en muchos otros aspectos de nuestra salud. 2 cápsulas que te puedes tomar al día. Y luego el Tensiomar, que es el producto más específico, de 1 a 3 cápsulas al día, para que ayudar a que esta tensión se equilibre de manera concreta. Mira, Jacinto, ahora está llegando un mensaje, justamente me lo pasa José Matos, que es un oyente que es relativamente joven, dice que tiene 32 años, no especifica el nombre, tenemos el número, evidentemente no lo daremos, pero dice que recientemente en la revisión, estas típicas revisiones que hacen en las empresas, le ha salido en la analítica, que no suele hacerse, parece ser, el ácido úrico un poco alto.
Uh-huh.
Entonces, dice que no ha tenido ataques de gota todavía, no ha tenido dolores, pero que le gustaría saber si puede hacer algo de manera, teniendo en cuenta los productos de Marnis y los complementos naturales, si puede hacer algo para mejorar esta circunstancia y que no llegue a mayores. Si lo tiene un poquito alto, debe ser que no será una cosa muy descontrolada, porque yo creo que si se descontrola mucho enseguida tenemos estos dolores.
Bueno, en principio, para controlar el ácido úrico, lo más fácil es beber siempre abundante agua para evitar que los cristales que van circulando por tu sangre de ácido úrico se depositen en la articulación y tengan la crisis típica de gota.
Exacto.
¿Vale?
Sí.
Beber siempre mucha cantidad de agua, evita tomar sobre todo alcohol, marisco, carnes rojas y tomate natural. ¿Vale?
Tomate.
Que son los alimentos que más cantidad de ácido úrico tienen. O sea, eso no quiere decir que no lo tomes nunca. El alcohol no deberías de tomarlo, porque eso sí que te puede desencadenar fácilmente una crisis gotosa.
Sí.
Y quizás el marisco, que también tiene mucha cantidad de ácido úrico.
Vale.
Pero bueno, te puedes permitir de vez en cuando pues algún...
Algún carabinero
de vez en cuando, y sobre todo si te invitan, muchísimo mejor.
Hombre.
Te va a sentar muchísimo mejor, seguro.
Si le invitan.
Porque si no, te va a dar la crisis gotosa.
Si te invitan, Jacinto, si te invitan, prácticamente tienes que aceptarlo. Es de muy mal gusto decir que no a una invitación.
Por supuesto.
Y más cuando es a comer marisco.
Pero bueno, y nada más. En principio, si no has tenido crisis gotosas, no hay que hacer más nada. Simplemente control y evitar eso. Abundante agua, fuera alcohol, poco marisco, poca carne roja, y no abusar tampoco ahora en verano, sobre todo, del tomate natural, tanto en ensalada como en salmorejo, como en gazpacho, etcétera, etcétera.
Claro, hay que reconocer, bueno, evidentemente el tema del alcohol, si es que el alcohol está muy bien como degustación, no hay que abusar nunca, evidentemente. Luego, pero ya el tema del marisco y la carne roja, claro, yo no sé si hay mucha gente que en su dieta diaria tenga incorporada el marisco y la carne roja.
No. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando lo haces te das un atracón.
Ah, sí.
Y ahí es donde te da la crisis de gota.
Tienes todo.
Porque encima no bebes agua y bebes más alcohol, porque claro, una mariscada y una carne roja con agua, pues como que no. ¿Verdad?
Es que
te metes tu vinito, pum, cuando llegas a casa, ya tengo la crisis gotosa otra vez.
Este oyente me permitirá que, con toda la confianza y sin ánimo de que nadie se ofenda, pero me estoy imaginando el momento en el que llega el marisco y dices, mira, ponme también una carne roja, ¿sabes? Ya que estamos un poquito de mar y montaña y lo reventamos todo. No, no, amigos oyentes, esto es una muy mala idea que no hay que hacer, y más si tenemos el ácido úrico un poco alto. Y el tomate, que parece que parece que el tomate se haya colado ahí, que no tiene nada el tomate.
Tiene menos cantidad que en esas dos, que igual que le pasa que las esas dos, que es el que menos tenga, quizás de todos, que es lo que he dicho.
Vale.
Pero es que tomamos mucha cantidad de tomate
en
verano.
Pero este sí que es más común comerlo a diario.
Forma de ensalada, solo con sal, en forma de gazpacho, en forma de salmorejo. Pero tiene que ser natural, el filtro no tiene estos problemas, ¿eh?
Ah, vale, perfecto. Pues estas son las recomendaciones para este oyente que nos ha escrito en vivo y en directo con este pequeño subidón de ácido úrico que dice que le ha aparecido en la analítica. Pues nada, pues esas recomendaciones de Jacinto hay que incorporarlas desde ya. Yo os recuerdo que los productos que ens ha recomanat avui, amb el tema de l'asma infantil, el tema de les digestions i també aquest darrer tema que hem tractat, a veure si ara recordo, el de la tensió arterial alta, aquests productes que ens ha recomanat Jacinto Valverde, els podeu trobar a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies. Feu una passejada, feu barri, preneu una mica el sol i aneu cap a la vostra farmàcia per a farmàcia de confiança, i allà podeu demanar, comprar, demanar, interessar-vos per qualsevol producte dels de la gama de Marnis. Doctor Valverde, terminamos aquí el estreno de la setmana, arrancamos de manera por todo lo alto, podríamos decirlo así, y tenemos toda la setmana por delante, tranquilos amigos oyentes, para continuar atendiendo pues vuestras preguntas y vuestras dudas. Jacinto, ánimo con el lunes, que ya lo tienes controladísimo, como nos has dicho al
principio.
Igualmente,
un abrazo grande.
Otro abrazo para ti, adeu, adeu. Estic imaginant i visualitzant la Júlia Julve amb els guions i preparadíssima per informar-vos de tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. És la seva naturalesa, informar. Júlia Julve, màquina d'informació. Ara en el butlletí de la una la podreu escoltar. I després torna el Trias aquí a l'estudi per rebre també el Joan Cebrián, el nostre periodista expert en esports electrònics i videojocs. Avui, atenció, perquè fa una barreja que jo crec que és molt interessant. Videojocs i política. Bé, jo videojocs i cinema, videojocs i literatura, videojocs i música, si vols. Sí que havia escoltat, però videojocs i política, doncs no havia escoltat massa. Per tant, secció que pinta molt interessant avui. Després, amb la Olma Giró, doncs mirarem d'esclarir amb la girocleta d'avui tota aquesta problemàtica que tenen els sex per a l'hora de votar, d'emetre el vot. Ja sabeu que diumenge que ve tenim tots una cita amb les urnes, amb les eleccions al Parlament de Catalunya. Doncs tindrem girocleta amb aquest tema de fons i, si dona temps, rematarem tot plegat una mica amb el Bona Vesprada. Per tant, una hora per endavant de trajectòria de la caravana encara. Tornem de seguida.